ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Ressaca de sensacions després de l'espectacular eclipsi que vam viure i des de primera fila. Milers de persones vam gaudir d'aquest fenomen únic amb unes condicions meteorològiques excepcionals que van ajudar a gaudir encara més de l'espectacle. A més, també és per destacar el comportament dels espectadors, que van estar a l'alçada en una jornada sense incidents destacables ni tampoc comportaments incívics. Avui tornem a la normalitat, després del minut màgic d'ahir quan la lluna va tapar sol del tot. El tema del dia, sens dubte, és aquest, però n'hi ha d'altres. Després de mirar el cel ahir, avui mirarem el camp després d'un estiu marcat per les altes temperatures i la sequera. Com estan les finques agràries de la nostra illa? El Consell Insular ha obert termini per presentar sol·licituds i adherir-se a la nova campanya Bons de Producte Local, que té l'objectiu d'ajudar a enfortir la indústria agroalimentària de Menorca. Tota ajuda és bona per un sector amb una salut cada dia més debilitada. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetre Ràdio d'aquest dijous 13 d'agost, dia després de l'eclipsi.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Bon dia, sí, Son Bou és un dels punts d'observació oficials i ara mateix, quan falten d'haver 5 hores perquè comenci, aquí ja hi ha moltíssima gent, tant a la platja a Son Bou, perquè aquest indret sigui un dels punts de Menorca on es visqui amb més intensitat aquest moment històric.
Escolta'm, tu ja n'has vist d'eclipsis amb la teva càmera. Què se sent quan tens un fenomen d'aquestes característiques just davant? Mira, ja se li posa la pell de gallina.
Sí, sí, i no és broma, se m'està posant la pell de gallina, perquè cada vegada dius, és que és inexplicable, és com explicar a una persona les festes de Menorca sense haver-la vistes mai, la gent. Vull dir, és impossible, no es pot explicar, s'ha de viure.
I al cap de 2 hores van comprar les entrades i al cap de 3 ja es havien acabat.
Hem agafat molt de temps de marge.
Vam pensar que ho veuríem bé, perquè clar, és un punt alterós.
I sí, quan hem vist que tot es parava, diguem, el llum era bé fosc, bueno, s'ha estat una sensació molt polida i molt xula.
I sort que he trobat algú que hi entenia i m'ha ajudat a entendre de què anava la cosa.
És una cosa única que nunca había asistido y me gustó muchísimo todo el ambiente también de aquí, estaba todo muy, muy tranquilo.
Se va muy rápido el eclipse.
A mí me ha gustado mucho.
Venimos a visitar familia desde Argentina y justo nos tocó este día y bueno, fue algo muy lindo.
Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Si és que no tenim paraules perquè ets tot sensacions només de recordar el moment d'ahir. Pere Gibert, com estàs? Bon dia, com ho vas viure?
Bon dia, puc explicar?
Oh, i tant, clar que sí.
Des del celler de Vinitort.
I què tal va anar?
A Ciutadella ens van fer visita al celler, tas de vins i eclipsi. Meravellós. Vam tastar els vins blancs, els negres i el vermut de Vinitort. I amb un paisatge preciós, envoltats de vinyes, molt tranquils, i amb tota la família de Vinitort.
Fantàstic, una salutació també cap a ells. I Nafani Mateu, com va viure l'eclipsi entre feina i retransmissions? Vas poder veure qualque cosa, estimada?
Ai, quina cara.
Mira, nosaltres, els que estàvem fent feina, aquí vam anar al cap de cantó del Vinipreu, allà al Matadero, eh?
Són experiències, eh?
Sí, i vam estar mirant, i tots allà hi miràvem i tal, i després va estar molt bé perquè hi havia un senyor que ens va veure, que semblàvem dels anys 50, veient la bomba atòmica al desert d'Oklahoma, amb les ulleres aquelles, aquella llum taronja, i un senyor es va atracar i va dir: "Ah, que es veu des d'aquí, també, que m'havien dit que només es veia Ciutadella." I li vam dir: "No, home, no, que també es veu." I com no tenia ulleres, però nosaltres teníem una companya, que no direm el nom, que li feia tanta por l'eclipsi, que es posava dues ulleres i no veia res, i li va donar unes ulleres, i bé, vam viure un moment així de compartir amb aquest senyor, que li vam fer viure una experiència única.
I d'experiències ahir moltíssimes. Si teniu ganes de compartir sa vostra, la de la Fanny és ben curiosa i ben divertida. Teniu WhatsApp aquí al Dia Menorca, que també ens podeu fer arribar un missatget i ens podeu explicar com vau viure ahir l'eclipsi del segle. Aquest és el nombre.
628-746-986.
I avui, a més del dia després de l'eclipsi, també és el Dia Internacional del Llop, el Dia Internacional del Sarmadillo, també anomenat Tatú. I a més, és el dia de l'esquerrania, o també dels esquerrans, que seria un poquet el mateix. Si al llarg de la història hi ha milers de creences sobre els eclipsis, i bé, ja ho vam veure i viure ahir, no va passar res sobrenatural ni estrany. I de sobre els esquerrans també hi ha molts mites i molts estigmes al llarg de la història de la humanitat han girat entorn de la por, el prejudici religiós o bé mites culturals. La ciència moderna, però, demostra que els esquerrans i l'esquerrania és només una variació natural del cos humà, sense cap relació ni amb la maldat, ni tampoc amb la intel·ligència. No són ni manco intel·ligents ni tampoc són més intel·ligents que els dretans. Això no depèn de la mà amb què escrius, ni tampoc de quin peu xutes un gol.
I sort que he trobat algú que hi entenia i m'ha ajudat a entendre de què anava la cosa.
Porque los domingos por el fútbol me abandona.
Això sí, es troben encara amb algunes dificultats de la seva vida diària per trobar estris de cuina, per exemple, tisores, eines per jardí, tots els que siguin esquerrans, doncs ja ho sabeu del que estic xerrant. Sabíeu que el 13 d'agost va ser escuït per un nord-americà per tal de treure's les supersticions al voltant de l'esquerrania? Va escollir el dia 13, bé, per allò del número de la mala sort, i així alliberar-se de qualsevol tipus de superstició. El Regne Unit, cap allà del 1990, es va fundar també una organització sota el nom del Club dels Esquerrans, amb un objectiu comú: unir a les persones esquerranes de tot el del món per acabar amb els mites i demanar per favor als fabricants que es posessin les piles en productes adaptats als qui utilitzen més la part esquerra del seu cos. Les tisores, per exemple.
Estan cansada d'aquesta vida, dimoni cucaret.
I és que hi ha algunes creences curioses. A diferents religions la mà dreta significava bondat i l'esquerra s'associava amb el pecat i el dimoni. També hi havia qüestions de bruixeria, com podeu ben pensar. Durant la Inquisició, els que feien servir la mà esquerra eren sospitosos de bruixeria.
Bon dia i bona hora!
No sé si el papa és esquerrà.
No sé.
Ah, mira, ho haurem d'investigar.
Sí.
Hi ha cultures com l'escocesa que creien que si al començar un viatge veies un esquerrà, era símbol de mala sort, com allò de veure un gat negre, mesquins. I també hi ha cultures que creien que els esquerrans tenien poders espirituals i curatius. Aproximadament hi ha... Quants creieu de tant per cents?
Tant per cent de persones esquerranes al món?
Al món. Les he comptat totes amb el que portem de dia.
Jo diria que un 5%, Fanny.
Ostres.
Hi ha premi?
No.
Avui no.
El mes d'agost. És que saps què passa? Que el premi se'l van dur un Excel Camarasa.
Tots se'ls van dur.
Perquè està de
va
vacances
cada dia en Excel
a Itàlia, i ell va guanyar un premi i se'n va anar a Catalunya.
Vinga, saludeu.
Me'l saludeu, vas trobar a l'aeroport, per cert.
Vaja, uns premis que doneu, un viatge a Itàlia, veu regalar.
És n'Axel el que acabem de sentir?
Vinga, saludeu, saludeu.
Hola, Axel, però si estàs a Itàlia... No, ja no vol dir res més. Ah, se n'ha anat. Idò, entre un 10 i un 11% de persones esquerranes al món, que equival a unes 800.000 persones, és més comú en els homes que les dones. La diferència per sexe és del 12-13%. Bé, sigui com sigui, avui dedicam el programa a tots els esquerrans que mos estigueu escoltant. I si a més de contar-nos la vostra història amb l'eclipsi, sou esquerrans i mos voleu explicar qualque anècdota o data curiosa per ser esquerrà, doncs també ho podem fer en el programa del WhatsApp que ara repetirem.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
La lluna sortirà després del sol.
Veus, Naxel, que el tenim de vacacions a Itàlia, però que sempre està aquí ben a punt per dir-nos el telèfon del WhatsApp del Dia Menorca, i avui nosaltres aquí telefonarem. Pere.
No sabem si escriu amb la mà dreta o amb la mà esquerra, però sí, com sigui, conversarem amb na Marga Llambia, secretària general d'Unió de Pagesos, de com està el camp aquest estiu, la producció de llet, el bestiar, després de setmanes d'altes temperatures i de sequera extrema. Després volem recuperar la secció del genealogista de l'Aldia Menorca, Antoni Tudurí, perquè dimarts, com que vam dedicar el programa a l'eclipsi, no vam poder fer la seva secció Les cosetes d'en Tudurí. És dijous, per tant, a la segona part del programa donarem veu als veïns. Saludarem el vocal de l'associació Les Cavallitos de Ciutadella. La salutació musical serà a càrrec de la cantant menorquina Roser Lilith.
I ara sí, Fanny Mateu, va, al teu torn, les notícies, per on passen? No em diguis que encara hi ha coses de l'eclipsi.
Esclar, farem una mica ressaca i com el dia després, day after, no?
Exacte, exacte.
Bé, les coses han anat molt bé, en general, tots ho sabem, que no ha hagut... Perdó, greus incidents, alguna caiguda, dos fiets que es van perdre a la platja de Son Bou però els van trobar tot d'una, dues senyores que van voler veure l'eclipse massa de Montserroques i oi, oi!
Una d'elles estava molt a prop meu, justament a Ciutadella, en una urbanització, i just vaig estar just al costat d'aquesta pobra però, senyora, esperem que estigui bé.
Sí, ja. Trob que no ha sigut massa greu. Qui més ha fet balanç? Doncs, per exemple, hem fet balanç Sos Posidònia, perquè com ells patien molt per la gent que volia veure des de la seva embarcació, per si fondejaven sobre Posidònia, ells calculen que un 15% dels fondejos que es van fer ahir van ser sobre Posidònia. Ells tenen uns mapes, ortomapes, que es veuen on estan les embarcacions i tal, i calculen això. Ells diuen que la pressió que van patir ahir certes zones de Posidònia, de Menorca, és amb un sol capvespre la mateixa que poden patir en dos mesos. Vull dir, de concentració sobre Posidònia. I això ens ho explicava en Guillem Mercadal, que és el vicepresident de SOS Posidònia Menorca.
I han constatat que les dues reserves marines importants, que és la reserva marina de Silla de l'Aire i la reserva marina del nord de Menorca, estan pràcticament sense vigilància. Hi ha hagut molta coordinació en terra, molta seguretat en terra, però al mar no hi ha hagut res. Per tant, hi ha un percentatge elevat d'aquests fondejos que són de Mont Posidònia i estem molt preocupats.
Totes les entitats i associacions relacionades doncs, amb la protecció de la mar ja ho venien avisant, que passaven pena. Bé, com sigui, el balanç positiu, doncs el servei de neteja de platges, que ens han dit avui supercontents, parlàvem amb ells a primeríssima hora del matí, es anava sentint a darrere una persona del servei de neteja de platges que deia un 10 la gent, perquè sí que ha hagut fems, per exemple a la platja de Son Bou, que es van reunir unes 18.000 persones, han tret com a 100 bosses de fems, que han pesat uns 1.200 quilos, però ens deien que la gent ha estat molt bona perquè ho ha deixat tot de vora, recuit amb bosses de vora ses papereres, no han deixat escampat per tot arreu, i es mostraven molt contents, i trob que les bones notícies també s'han de donar.
I tant que sí, enhorabona a tots els que vau emportar-vos els vostres fems a ca vostra, o els vau deixar a qualque punt perquè facilitar la feina als serveis de neteja de Son Bou i de tota Menorca. Fan, i d'aquí una estona, a partir de les dues, vos escoltam i tornarem a veure imatges meravelloses d'aquesta retransmissió també, que es van portar un alt índex de pantalles i espectadors que van escollir IB3 Televisió per seguir també IB3 Ràdio. Fins d'aquí una estona, a partir de les dues. Gràcies.
Adéu, fins després.
Jo estic contenta avui.
Here comes the sun. Here comes the sun, did I say. It's all right.
Si tenim doblers, compremos un split. O un ventilador.
Little darling.
Seguim amb altes temperatures. Que diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Diu que avui tindrem un dia en general assolellat amb l'aparició d'alguns núvols alts durant les pròximes hores. Temperatures entre els 24 graus de mínima i els 36 de màxima i un dia més d'avís groc actiu per calor des de les 12 del migdia i fins les 8 del capvespre. Vent fluix de llevant i gregal, amb brises costaneres, humitat del 62% i entre 33 graus ara mateix a Mó.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
I de bé, no? Estan bé? Fem una aturadeta estan bé, estan i seguim bé. Analitzant més coses.
Little darling, I see the icy slowly melting. Little darling, it seems like years since they've been there. And here comes the sun. There goes the snow, and I say, it's all right. It's all right. I see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. There goes the snow, and I say, it's all right. It's all right.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Camp de Menorca pateix les conseqüències de la calor i d'un estiu marcat per la sequera extrema. A més, a mitjans d'agost, els pagesos esperen les pluges de finals d'estiu amb certa por després de tantes setmanes de calor intensa i amb la temperatura de la mà per sobre del que és habitual. Temen que puguin arribar danes i pluges torrencials que destrossin la producció actual.
Tenim comunicació amb una Marga Llambia, secretària general d'Unió de Pagesos. Bon dia, Marga, com va?
Hola, molt bon dia. Bé, caloreta.
Com està el Camp de Menorca aquests dies, ple agost, amb reptes complicats que poden amenaçar la seva viabilitat?
Bueno, n'hi ha uns més que els altres. La calor no és el pitjor de tots. La patim tothom per començar els animals i la feina nostra, ara que, per exemple, encara no han començat les pluges per poder sembrar o sopes, pues, donar aigua a tots els animals, tant venes com braves, tothom ha de tenir aigua sempre, això és la feina de cada dia antes de començar a fer cap altra cosa, i després de fer, esperant
tenim comunicació. Ai, que ens estem perdent la bona senyal, Marga.
Me sentiu ara millor o no?
Ara sí, hem perdut el final de sa frase.
Dius
que sa calor no és la pitjor, que teniu, no sé si teniu problemes d'aigua per poder alimentar el bestiar i regar en aquests moments al camp.
Bueno, els recs s'han de fer molta alerta, si a casa s'ha de regar per força major que tinguis cosa sembrada, han de mirar tothom de regar al vespre que no s'evapori l'aigua i que s'aprofiti tot en el màxim. Hi ha pocs trossos que siguin de regadiu, n'hi ha alguns, però no és el que hi hagi més. Menorca principalment és de secà. i bueno, pues l'aigua aquesta pues m'ho estem mirant, esperant, miram el cel, però també miram els pous, per sort, pues les cases de camp totes i entre les tanques tenim arjups, que no és que hi nesqui l'aigua, és que l'han anat replegant i s'ha anat filtrant tot l'hivern. Hi havia reserves, s'estan neguent perquè el bestiar beu molt, però bueno, esperem, creuem els dits que quan comenci a ploure, que sigui quan sigui, no faci malmeses i puguem aprofitar tant com va ploguent.
Quins són els reptes que teniu complicats i que mireu en complicació els qui vos dediqueu al camp?
Bueno, ara és més per començar, pues, que quan comenci a ploure pues, no ho faci de mala manera, que comenci a ploure bé, que la terra se veuri bé i que no corri ni faci maig ni faci destrosses. Després també ens mirem pues, a la nova temporada com començarà, si començarà bé per poder sembrar, per poder anar fent un principi de temporada un poc bo, que les vaques puguin començar a pasturar per novembre, per dir una cosa, i després es preu, clar, després de les vaques es preu de la car, que s'aguanti, que no davalli, es de la llet tampoc hauria de davallar. És una cosa darrere l'altra, però anar capejant.
Clar, esteu, supos que actuant davant de la possibilitat que puguem patir, com ja va passar fa un parell d'anys, a mitjans d'agost, arribada d'una dana, amb aquestes temperatures i aquest escalfament que tenim actualment de la mà, que això en època de desembre, evidentment, seria problemàtic.
Clar, més que res, és que, bueno, si corre, si l'aigua plou molt fort i corre, bé, no és tot sol que fa maig en els camps, vull dir, fa maig en els carrers, a les urbanitzacions, vull dir, fa maig per tot.
A tot, sí.
A nivell de veuretxar la terra, l'ideal seria que comencés a ploure fluix, sigui la quantitat que sigui, tant si són 20 litres com si són 60, però que no ho faci amb un caviot, que vagi ploent a poc, per posar de demanar-se, i que la terra, doncs, se comenci a veurar i que quan vagi ploent més vegades, cap a setembre, octubre o el que sigui, que ja trobi la terra abeurada i que se vagi aprofitant tota l'aigua que cau, que no se'n vagi cap a la mà.
Ratllaves despreu de la llet. Com està en aquests moments la producció de llet? El passat mes de juny el preu per litre de llet va caure un 1,3% a les Illes Balears. Com està a dia d'avui, Marga?
De moment s'està aguantant. Sembla que en principi les previsions de venda del formatge, que és allà on surt, majoritàriament són bones. Tant el Consell Regulador com els pagesos que tenen venda directa, tothom ho està notant, que està sortint. Esperem que com a mínim no davalli. Si pot pujar, millor, però no tindria que davallar per poder aguantar la subsistència dels llocs. Vull dir, la majoria vivim de la llet i jugar amb un cèntim no és gaire, però quan tens molt de litros són molt de doblers.
I tant, i els preus dels carburants el mateix, això ho podríem comparar. Quan ens puja un cèntim es continua disparant i per molt que sigui només un cèntim, litres i litres, fa que tots els preus vagin pujant. Tenim costos de producció cada vegada més alts també, Marga?
Sí. No hi ha res que davalli, tot el que nosaltres hem d'anar a comprar tot puja i malauradament la llet i el formatge és qui el venen a altres, li donen el preu fet i no tenen opció a poder combatir molt el preu, que diuen això hi ha i pues, tu fas o t'aclareixes o fas idees, vull dir. La gent que tu sap el que seva, el que ha de fer.
El forratge recollit a Menorca durant la temporada d'hivern està arribant per alimentar el bestiar o heu de comprar a fora de Menorca?
Hi ha de tot. Les finques que no estan molt saturades van fent, van buidant païssa, però de moment van un bon pas. Les que estan més carregadetes i culpa de la tramuntanada i la sequera dels mes d'abril i maig no van recollir tant i aquestes veuen avasats a haver de comprar pues, bales de fora i bales tant d'herba com de Sant Faus, el que els hi surti millor segons el que han de donar en el bestiar o les vaques si ja comencen a parir o bueno, segons cada alimentació de cada raixo d'animals necessita, té una necessitat diferent i cada un pues, va mirant preus a cooperatives i va fer la seva.
Preus que van en augment, com ja anem ratllant també en diferents ocasions, tant el combustible del transport, com imagino també que les bales de la península també deuen haver augmentat el preu?
Bueno, no s'han augmentat tant com pensant, perquè allà l'assenyada va ser millor que la d'aquí. No ha estat tant. El que és curiós és que sembli que una cosa feta aquí valgui com més que duita de fora, però és així, vull dir, hi ha qualque material que inclús afegint el preu del transport, que ja té cèntims per quilo, surt quasi més bé perquè allà la maquinària és com a més gran i ho tenen més, ret més es fer les feines i encara que paguin els carburants el mateix preu que nosaltres, ret molt més. Les tanques no són tan petites i els hi va bé. I a nosaltres doncs, hi ha gent, dependeix de les cooperatives, que si pots mirar a vegades una setmana o l'altra, pots replegar menjar bé de preu, que bueno, ja sempre és més car que cuida que teva i fet teu. Però bueno, almenys ja no vull de la butxaca a menjar de fora.
Hi ha problemes de plagues aquest estiu derivats de la manca d'aigua, de la sequera. He llegit també que estan bastant propietaris de finques ratllant de paons asilvestrats.
Sí, sembla que com no és una cosa autòctona d'aquí, que a qualcú se li hagi ocorrit qualque idea d'anar-los mullant perquè mesquins no estiguin en captivitat o pues, oh, i estan fent com més mal que bé, perquè el cereal que hauria de ser per alimentar les venes i el bestiar, pues, se l'estan menjant ells. Però, bueno, no sé, ja sembla que hi ha gent a Cebrona i tipus així, pues, que s'ho està mirant i, bueno, mirant de plaga a plaga, no t'ho diré, però que és un... Home, que no és una cosa normal que vinguin bandades d'animals d'aquests i te mengin el poc que hi ha.
Se fa uns dies conversàvem justament amb una persona que acaben de constituir una associació per poder gestionar tots aquests animals asilvestrats, entre ells aquests paons. Per tant, bueno, és una informació també per als pagesos que puguin tenir paons, que cerquin la informació, perquè hi ha persones que estan començant a organitzar-se per tal de poder gestionar tots aquests paons asilvestrats i cabres també, que clar, no demanen permís i per entrar a una finca i necessiten alimentar-se i ells cerquen menjar, com tots els animals, i saben on trobar-los. Plaques de qualcun insecte, n'hi ha qualcuna detectada o està tot al seu lloc, Marga?
No, és que la calor per una cosa de les bones no els deixa campar gaire i no, en principi tampoc no hi ha molta cosa que pelar. Vull dir, a Rostoi, que és la part de baix de la part que van recollir, ha estat justet i no hi ha molta cosa que puguin aprofitar els animalons aquests. Però en principi, que jo sàpiga, no hi ha molta, llevat de so de les cabres i dels paons, no, no hi ha molt.
Idò, Marga, en plena temporada turística, els turistes arriben a comprar directament a les finques o també els hi costa amb la calor?
Hi ha de tot, vull dir, els nacionals tenen més, estan més acostumats, que ja coneixen granges que han anat altres anys i han quedat satisfets i ja cerquen un poc la seva. Els dels hotels, molts no tenen mitjans, venen a la Barcelona posada i no surten, no tenen cotxe i no els hi ve tan bé, hi ha de tot. La gent en principi està satisfeta de que tenen visites i la gent compra i s'ho enduen per regalar en els parents que allà que han deixat o la vecina i per menjar naturalment.
Que segueixi així, Marga, gràcies, com sempre, per estar una estoneta al Dia Menorca. Ana Marga Llambia, secretària general d'Unió de Pagesos, i ens unim en aquesta petició teva de que les pluges arribin, que siguin beneficioses, que no arribin amb torrentades i que siguin poquet a poquet, que és el que el camp necessita i tots necessitem. Forta abraçada a tots els pagesos
moltes
i pageses.
I bon estiu a tothom.
Igualment.
Vinga, adéu.
El Dia Menorca, fet a casa.
Hola, som la Roseli Lip, de Ciutadella, i som filòloga i professora de català, però la meva passió ha estat sempre la música. Ara fa 2 anys... vaig treure el meu primer tema en col·laboració amb Orgànic i fa 2 mesos vaig treure el meu primer EP, que es diu Perseguir o Fugir, i que ha estat produït, gravat i masteritzat per n'Àngel Pérez Ortega. Són 4 cançons de pop experimental, podríem dir, que juguen amb les lletres, amb els ritmes llatins i urbans, les melodies així més pop i la producció musical. I res, us convido a escoltar la cançó homònima, Perseguir o Fugir, i espero que us agradi moltíssim. Moltes gràcies.
Tot és una cara o l'altra, de la mateixa monada, i entre tempesta i calma, sabe que no hi ha certeses, prendre l'ànima diable semblava una opció senzilla.
cul. Ho tenc clar, no dubtaria entre rebre o donar. Vull ser jo qui més estima. El meu lloc segur és un buit, un rebuig o una carrera, un deliri d'atenció, sempre cap quedant darrere.
Perseguir o fugir, Roser Lilith, moltes gràcies. Una forta abraçada i ara m'on anant cap a Cerdanyola, avui dijous, que no és dimarts, que és dijous, però avui Tudurí.
Un autor d'obres teatrals molt conegut, molt...
I amb tots vostès, Antoni Tudurí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
S'excusetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, et toca.
Fidel, que viene Fidel, que los americanos no pueden comer. Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden comer.
I avui el tenim ja aquí.
Eh?
Toni Tudurí, bon dia, com estàs? Perdó, eh?
Bon, estic assegut, com quasi sempre.
Val. Bueno, demanam disculpes als, amb els nostres oients de testimoni. No t'hem substituït, no t'hem canviat per en José Corbacho. No te paguem manco que tots els altres col·laboradors. I t'estimem més que a tots. Dimarts no vam canviar la secció de tu, eh? Va ser per ser Eclipsi.
Eclipsi, sí, sí. Eclipsi, sí. Li deus la fe, és una elipsi.
Elipsi, sí.
Sí, que és una cònica.
Perquè avui morralles d'ortografia, no?
Bueno, més que ortografia, de grafia en general.
Val.
Grafia, escritura, maneres d'escriure.
Bé, està. Escolta'm,
de llinatges, per exemple.
Vas veure l'Eclipsi a Cerdanyola, ahir, o no?
No, perquè no. Jo quasi cada dia veig la posta de sol, ja al voltant de Montserrat i avall. I vam posar una mica unes cortines, tal, però jo mirava i no veia això que quedava negre. Negre ni no la vaig veure. I quan, en cert moment, vaig dir, bueno, diuen per la tele que ja ha passat això, jo miro i veig que sí, que la lluna de cada dia una mica més tapada, diguem-ne, que li faltava un trosset. Però ja havia passat, no vaig en tema de res.
No, vas, no, bueno.
Sóc un pupes, tu.
Hauríem de veure...
Ara no sé quin sentit tindrà la meva vida.
Sense haver vist l'Eclipsi, clar.
Els 18.000 de Sant Bou i els milions de gent que ha vingut a Espanya, però ho veureu. Estic molt deprimit, molt, molt.
Pues escolta'm, molt. Aquí diu que centenars de persones de cerdanyolencs van anar al parc d'Estoronet a veure ahir a la vesprada aquesta l'Eclipsi, no sé per què també en el pont per a vianants del riu Sec i també van anar per altres, no sé.
No, però jo estic molt més enlairat, jo estic millor.
No estaràs
però tu... No em vaig en tema.
Idò. Bueno, per res. Escolta'm, que la secció sempre és dimarts i tornarà a ser dimarts, eh? Però avui dijous de què hem de xerrar. Sí. Dimarts que ve tornem a la normalitat.
Sí, perquè em lleva molt bé. Si és dimarts, tinc ràdio.
Sí, no. En José Corbacho, la seva secció de l'agost serà els divendres. Sí. Però com que m'ho va fer una reflexió de la moguda de l'Eclipsi, que havia d'anar dimarts sí o sí, no parlarem de divendres, jo ja no vull xerrar de l'Eclipsi. Demà prou. Va, i avui de què xerram?
No, xerram d'això, de formes d'escriure, el temps que puguem. O sigui, amb això de la genealogia, hi ha gent, hi ha diferents versions d'una sèrie de llinatges. que hi ha gent que diuen que se tenen que escriure tal com surten a un acte o un paper, estic d'acord, però darrerament, no sé, a tu, per exemple, què passaria si t'hi diguessin que el senyor Llodrigus, jo no conec cap Llodrigus avui en dia.
No.
Però Llodrigus és una deformació de Rodríguez.
Ah, mira.
Rodríguez, de Rodríguez, en Rudy Pablo, a una de les seves noveletes curtes, bueno, de relats curts, parla de sa filla d'en Llodrigus, sa viuda d'en Llodrigus. Llodrigus era un tinent xusquero d'aquests garbancero que deien, no? Que era Rodríguez, però allà li deien Llodrigus. I allà hi ha actes que posa Llodrigus, perquè l'escrivà o el capellà, pues, ho escrivia com ho escoltava, com ho sentia.
Clar.
I en Bernández, bueno, en Bernández n'hi ha... Jo amb una família he trobat 5 versions d'Hernández entre germans. Hernández en Z, Hernández en BC, Hernández sense H, bueno, fins a 5. Imagina. Un Hernández era un Hernández.
Variacions.
Sobretot que ven del primer sud. Sí, sí, sí. I el Victori, bueno, el Victori i el Tudorí, per exemple, al segle XIX, els escrivents van tenir la mania d'acabar aquestes is en vi grega, que queda més estètica, queda més maca. No sé si ho havia comentat alguna vegada. I hi ha Victoris i Tudoris que són en vi grega al final. Clar, mira, un dels avantpassats dels germans Goytisolo tenien un Victori, el Victori, Victori, que l'escrivien en vi grega, i que alguns biògrafs seus han dit que venia de Victori, Victori anglès, bueno, en compte d'anglès o res, no? Era un Victori normal i corrent d'un soldat que es deia Juan, i que quan entra o se'n va al castell de Sant Felip, 1560 i tants, li demanen quan es casa i tu ets qui eres, no? Jo soy Juan, Juan, no tenia llinatge. De on eres? Diu de Victoria, i aquell va escriure Victoria, i de sol els fills ja van ser Victori, es van menjar la A final. I tot això és a l'Huguet, a l'Huguet hi ha tres versions clares, Huguet amb H, Huguet sense H i Foguet amb F.
Mira, Foguet, aquí hi ha una Laia Foguet que es dedica al món del cinema, menorquina.
I, pues mira, ella és
Foguet. O una Marca Huguet, que també és productora de cine. Que és Huguet amb
H. Sí, pues sí. Sí, i hi havia, ara ja no n'hi ha, Huguets sense H.
Mira.
L'H és una lletra que té una mica d'història amb això, el català menorquí, sí, sí. I bueno, i d'aquest el que vulgui. Ximénez... De Ximénez hi ha Jiménez en G, Jiménez en J, Ximénez en Vix primer i Z final, Ximénez en BC final, i fins i tot hi ha un Xamena, que és una variació del Ximénez. Rodríguez i Rodríguez, ja t'ho he dit, variants d'origen també, et Sánchez, hi ha una variant, sobretot per València, però que també és a Menorca, que et Sánchez, el Sánchez, passa a ser Sanchís.
Diu que de Ximénez hi ha uns quants per Aló, que coneixes.
Bastants.
Que deuen estar, que sí. Ja estan celebrant Sant Llorenç i amb ganes de festa.
I clar, bueno, no tothom, eh?
Bueno.
Però bueno, sí, sí, sí. Hi ha, per exemple, un altre cas curiós, que és el Preto i el Neto, que també són soldats del castell de Sant Felip. En Preto era Prieto. I la primera de canvi perd la I i queda en Preto. I al segle XIX hi ha un sector de gent com els Prieto i Caules, que son pare era Preto, ells se posen Prieto, o son pare els escriu com a Prieto, o l'escrivà l'escriu com a Prieto, i coses d'aquestes. Bueno, i en Cuadrado, era Cuadrado Prieto, però era Preto, sa mare. I ell li posa en Prieto, no sé, durant l'origen, perquè en realitat el primer, la branca primera dels Prietos o dels Netos eren Prietos i Net i Nietos. Sabeu d'on era en Nieto?
No.
De Tordesillas, Valladolid. I a Tordesillas va fer un tractat l'any 1479, o perdó, 89, devia ser. No sé què, bueno, era finals del segle XV, just descobert Amèrica, i allà es van repartir el món, espanyols i portuguesos. I hi ha el tractat de Tordesillas, que on el papa Alejandro VI, és a dir, sexto, sis, va, diguem, beneir aquesta divisió del món perquè els portuguesos anessin cap a l'Àsia per bona esperança i que els espanyols anessin cap a les Amèriques, cap a Àsia però per les Amèriques, que encara no sabien que no es trobarien. En un límit determinat, aquest límit eren 370 llegües, que van ser uns 2.000 quilòmetres, a partir d'un país que ara s'ha posat de moda amb el futbol, que és el Cabo Verde, Cap Verd.
El Cap Verd.
Que és que jugava a futbol, que sí, Cabo Verde, que era portuguès. Pues a partir d'allà van tirar i es van repartir el món. I mira com han quedat espanyols i portuguesos. Sense un duro, sa butxaca, tu.
Així estem.
Les coses.
Idò, sí, avui hem fet una repassada d'algunes grafies d'alguns llinatges menorquins i d'altres llocs que s'han anat modificant des d'aquells escrivents que escrivien i que escrivien com escoltaven i com escoltaven s'han anat creixent les famílies. Idò, Toni, dimarts que ve tornem?
Sí, dimarts que ve tornarem.
Crec que
sí.
No hi ha més eclipsis.
Si no hi ha res de nou, o hi ha una elipse d'aquestes, una elipse, una hipèrbola. Ara hauríem de fer una hipèrbola.
Idò, vinga, va, farem una hipèrbola. Gràcies, estimat, forta abraçada cap a Cerdanyola. Vinga. Que et veiem pres per Menorca.
Fins a dimarts que ve.
Dimarts que ve, idò, gràcies.
Vinga,
abraçades.
Adéu.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Recte final del dia Menorca i m'anam cap a les barris d'Escavallitos perquè el 2024 un grup de famílies d'Escavallitos de Ciutadella van decidir recuperar l'associació de veïns del barri. L'entitat havia quedat inactiva una dècada enrere i això es notava pels carrers i places.
Dos anys després la vida al barri s'ha anat recuperant gràcies a l'organització d'activitats i a la fermesa de persones com en Tòfol Pons, vocal de l'associació de veïns d'Escavallitos. Bon dia, Tòfol.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com recordes aquell moment, fa dos anys, en què vau decidir recuperar l'associació?
Bueno, de fet, jo no era present en el moment en què se va decidir reactivar l'associació, sinó que va ser una cosa molt orgànica. Un grup de fet, eren mares, vale? Mares de la nostra generació, més o menys, que estaven a la placeta en guàrdia, vigilant els seus fills i filles, i van dir, escolta, per què no reactivam això i donam un poc de vidilla en el barri? I va sorgir d'aquesta manera molt, molt orgànica.
Perquè què és, sí, Tòfol, què és allò que tradicionalment ha donat identitat al barri d'Escavallitos?
Sí. De fet, el barri d'Escavallitos té algunes particularitats molt accentuades que no tenen altres barris o altres associacions. La primera, la principal, és que el nostre barri és purament de vivendes, és residencial. No tenim gairebé botigues, ni vale, hi ha un supermercat i un parell de peluqueries, però no hi ha res més. I això fa que sigui un barri molt proper, vale? Que les persones que vivim aquí ens coneguem, no tinguem accés de gent de fora que ve a gaudir o dels negocis, vale? Això no existeix, és purament residencial i són només la gent del barri. I clar, fa que sigui relativament fàcil reactivar una comunitat petitona, vale? És relativament fàcil.
Perquè aquells de 10 anys darrers en què no hi havia l'entitat activa, d'alguna manera vau notar que aquest teixit social, aquesta activitat, aquesta vida al barri s'havia anat perdent d'alguna manera?
Sí, mira, però, també és de fet una cosa, també diríem, li podríem dir orgànica, que va passar. I és que no sé molt bé exactament el per què, però el barri dels Cavallitos es devia omplir en cert moment de cop, vale? o en pocs anys, i en el moment, per exemple, en què jo vaig entrar a viure en els Cavallitos fa uns 15 anys, la gent era molt major, però gairebé tot el barri. Mira si era així que jo quan vaig arribar aparcava el meu cotxe just davant la porta de casa meva, mirava avant i enrere i no hi havia cap altre cotxe, però literalment, podies aparcar allà on volguessis, que no hi havia cotxes perquè la gent major no en tenia, val? I gent, aquesta gent s'ha anat morint, això és així, i va haver uns anys en què els Cavallitos estava relativament buit, vale? I quan entra aquesta generació jove, entre cometes, que som nosaltres, que venim amb els cotxos, a més, que comença una altra vegada a haver-hi un pot de vidilla a la plaça i en el barri, i és quan la gent jove pot se troba, se coneix i diu que reactivam un poc això. És així que va succeir més o menys.
Per tant, són els joves els que d'alguna manera s'han implicat en aquesta recuperació de l'associació, és així?
Sí, clar, bé, després jo veig, ja depèn de com, de quina... Jo tinc 45 anys i no sé ja si m'apertoca aquesta etiqueta. Però sí, és així, sí. És gent que ve nova del barri. Bueno, també hi ha gent jove que era originària del barri, però bueno, hi ha hagut una espècie de desplaçament de gent que ha vingut a viure aquí en els Cavallitos, gent jove.
Quantes persones esteu ara formant part d'aquesta associació? I crec que teniu un local també, Tòfol.
Sí. Mira, els membres de la Junta som 7, vale, actius, que estem fent feina, i associats som una seixantena de socis, sòcies, i ara recentment, fa poc, l'Ajuntament ens va cedir un local que està aquí en el barri, i l'hem estat condicionant, l'hem pintat, hem posat unes estanteries, unes cadires, unes taules, per utilitzar-lo per fer les reunions i tenir-lo de magatzematge.
Anar organitzant activitats culturals i amb aquestes activitats també el que aneu recaptant i tot el que podeu aneu posant bé. Ara recentment heu adquirit unes cadires per anar posant bé tot aquest local que teniu bastant nou.
Sí, exacte, sí. De fet, això ho hem recaptat en la festa barri que feim cada any, a principis de juny, just abans de Sant Joan, i feim una rifa gràcies als comerciants que estan al voltant del nostre barri, com alguns supermercats que estan no exactament dins del barri, però molt propers, o persones que fan feina i tenen la seu aquí en el barri, doncs aportant material que se va rifar i amb això van comprar les cadires. I anteriorment, la passada edició, els doblers que van recaptar va servir justament per arreglar i condicionar el local.
Quines altres activitats feis dins de l'associació?
Hem de reconèixer que són gairebé totes, o 90-100%, lúdiques. Me refereix que concerts, la festa del barri que ve Feim Poble, que és un grup que toca cançons populars de Menorca. Uh-huh. També fem activitats infantils, contacontes... Bueno, és un poc així que és.
I teniu també des del vostre barri algunes coses a millorar, perquè sempre hi ha urbanísticament i sempre hi ha, quan l'esdevenir en el dia a dia d'un barri, sempre hi ha aquelles cosetes que els veïns sabeu i que necessiteu també millorar.
Sí, bueno, clar, nosaltres anualment fem una assemblea general i allà normalment és quan les veïnes i veïns, pues, mos comuniquen, mos fan a saber quines són les seves inquietuds a nivell de barri. I sí, hem estat intentant resolvent algunes qüestions estructurals, per dir-ho d'alguna manera. Tenim un problema d'aparcaments, no hi havia prou puestos, vam demanar que si poséssim tota una sèrie de places en bateria, vale? Se va ampliar la zona d'aparcament. També hem estat negociant amb l'Ajuntament perquè posi unes senyalitzacions, perquè hi ha un carrer que baixa de la ronda, que passa per mig del barri, en el qual els cotxes van realment ràpid i no és segur, perquè ja hi viuen famílies, infants. També hem posat uns miralls, perquè hi havia alguns puestos de carrers que hi havia difícil visibilitat pels cotxos. Bueno, cosetes d'aquestes se van fent. La veritat és que hi ha una concepció que és la reivindicació, que no la tocam en excés, però també creiem que tota activitat lúdica és en si mateixa política. I al final el nostre objectiu és que el barri cresqui en el sentit social, que hi hagi teixit de barri. És un poc l'objectiu de l'associació ara mateix.
Ja, també esteu en contacte amb altres associacions de veïns de Ciutadella per anar creant també aquest teixit social amb altres entitats veïnals?
Sí, estem en contacte amb altres associacions. De fet, van ser elles que també ens van venir a cercar per formar part de reunions en què s'ajunten les associacions, però tinc que admetem que tots els membres de la Junta tenim família, tenim infants i tenim feina, i ens és bastant difícil trobar temps per dedicar tanta activitat que se genera. Ens hem centrat, sincerament, més en les activitats que feim aquí en el bar, perquè no donem abast, bàsicament.
Activitats a la vista, Tòfol, la següent que aneu a organitzar, quines són?
Bé, dia 29 d'agost, la gent s'ho pot apuntar si vol, a la plaça de Princesa Joana, que és la plaça que hi ha enmig del barri, farem un concert del grup Feta Mar. Són uns joves que fan cançons així alegres i una cosa molt, molt estiuenca.
Idò, 29 d'agost a la plaça Princesa Joana.
Joana.
En allà hi haurà aquest concert Fet a Mà.
Mm-hmm,
fantàstic. Idò, si us volen contactar, si necessiteu mans, perquè sempre es necessiten mans en aquest tipus d'associacions, perquè sí, com bé dius, tots teniu fills, filles, fent feines, i això és una tasca que es fa perquè convicció d'esbarri. A on us podem trobar?
Bueno, tenim dues maneres de contactar amb nosaltres. La primera és Instagram, que ho trobarà la persona que ho cerqui fàcilment, posant Associació Escavellitos. I si no, per correu electrònic. El trobareu també a Instagram, i si no, és associacioescavellitos@gmail.com. I mira, una cosa que també intentem fer ara, que me dius d'això, hem intentat en alguna ocasió fer grups de treball, aliens a la Junta, la qual pues, se dediqui a fer-se càrrec d'un tema en concret. L'any passat vam tenir un grup de treball de veïnes i veïns d'Escavellitos que van ajudar en Sedana de València. Van fer una sèrie d'activitats, van reunir doblers i el van enviar allà. I la Junta, pues, l'associació va fer de pont entre aquesta gent i el lloc on se destinaven els doblers.
I de fantàstiques activitats que s'organitzen des de l'Associació de Veïns d'Escavellitos de Ciutadella. Forta abraçada, Tòfol, a tu, als de la Junta i a tots els veïns de per allà.
Bé, moltes gràcies, gràcies.
Once upon a solid city, postponem dibuixa Déu.
Sí, sí, hi va haver eclipsi, però avui tornarem a veure el sol com es pon. I escolta'm, avui me fas nedar?
Avui faig nedar, sí.
Què dius,
sí,
ara?
Sí, 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 perquè...
Tu també vens.
No tinc clar, això de nedar, jo no...
No? Ai, bueno. Doncs què farem? Va, jo hi aniré, va.
Va, a partir de les 6 del capvespre té lloc la travessa Illa de l'Aire Punta Prima, una prova que combina natació, natura i compromís amb la conservació marina, i on hi haurà una clara.
Val.
Ara ja t'hi has compromès, eh? Ara ja no pots enrere.
Però quin és el punt de trobada exacte? Perquè no el trobaré, no ho has dit, així que potser m'ha perd, eh?
Ah!
Família, demà tornant com sempre a les 12 aquí al Dia Menorca. Forta abraçada, feliç dijous. Fins demà.
Fins demà.
Així, pan, 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 tres voltetes i se'n van.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, Emergències. Ha actualitzat el balanç de la jornada de l'eclipsi, en la que és la darrera roda de premsa programada en relació amb aquest esdeveniment. L'1-2 va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada, amb 40...